Duros a quatre pessetes.
Avui volem començar el programa parlant amb Adam Casals, CEO de Casals Company. Ho volem fer per parlar sobre les oportunitats de negoci que tenen les nostres empreses a mercats de l'Europa Central, com pot ser Àustria, Alemanya o Polònia. Adam, molt bon dia.
Molt bon dia.
És un bon moment per obrir relacions comercials amb països de l'Europa Central, és a dir, Alemanya, Àustria o Polònia?
És un moment excel·lent. De fet, ara mateix us estic parlant des de Viena, on tenim la nostra seu central. La veritat és que aquí hi ha un ànim de que la pandèmia està ja sent superada, l'activitat econòmica és frenètica i també, evidentment, la situació actual amb aquesta guerra a Ucraïna està creant també noves oportunitats de negoci per determinats sectors econòmics.
La veritat és que em dones una mica d'enveja, que estiguis a Viena, perquè és una ciutat preciosa, una de les ciutats més maques d'Europa. Adam, explica'ns una mica quins són els passos que s'han de seguir, almenys els primers, perquè les empreses catalanes puguin començar a tenir relacions comercials amb països com Àustria, per exemple, on estàs, o Alemanya o Polònia.
Sí, evidentment, aquí a Viena hi sou tots benvinguts. I com tu molt bé dius, és una ciutat que ofereix una bona qualitat de vida. També aquests països, aquesta qualitat de vida és també un pol d'atracció per inversors, per empresaris, per activitat econòmica. No ens oblidem també que en tota aquesta zona geogràfica hi ha tota una sèrie d'organitzacions internacionals, de Nacions Unides, però per exemple Varsovia té la seu de Frontex, Agència Europea per Seguretat, a Alemanya doncs, hi ha també agències de Nacions Unides relacionades amb medi ambient, és a dir, hi ha tot un desplegament d'oportunitats molt importants. Ja estem parlant en un marc, és el marc de la Unió Europea i el marc de l'espai econòmic europeu. Per tant, qualsevol empresa catalana, espanyola, que vulgui venir cap a aquesta zona, ho tindrà fàcil. A més, tots aquests països compten amb una sèrie de representacions consulars, ambaixades, oficines comercials d'Espanya, que també hi són per donar suport a qualsevol empresari que vulgui venir. Al final, el que tenim i el més important és la barrera d'entrada de la llengua i de la cultura. I aquí sí que, tradicionalment, per les empreses espanyoles això ha suposat una certa dificultat. És important conèixer com funcionen aquests països, quina és la mentalitat, quina és la cultura de fer negocis, que és una mica diferent de la cultura espanyola.
Uh-huh. Quina diferència de cultura n'hi ha?
Bueno, hi ha moltes coses diferents, és a dir, la manera com típicament doncs, sempre diem no, que els llatins, d'alguna manera, en els països del sud, doncs som més efusius, busquem més el contacte personal, busquem més la relació personal, donem més voltes a les coses. En aquests països tot és una mica més directe, tot és una mica més fred, el to de volum quan un està en un bar, en un cafè, doncs és més baix, no? Mm-hmm. D'alguna manera hi ha tota una sèrie d'intangibles que s'han d'anar aprenent en el moment en què arribes en aquests països i comences a fer negocis i comences a parlar amb la gent, i el que és millor és conèixer doncs, a persones, a empreses que ja estiguin ubicades aquí i et puguin ajudar una mica a obrir aquestes portes i a no cometre doncs, aquests errors de principiant que poden ser doncs, una miqueta allò malament perdonats. Vull dir, un tema clàssic és la puntualitat. En aquests països la puntualitat és absolutament important, la puntualitat en les reunions, però també la puntualitat, per exemple, a l'hora de pagar factures. Són només dos petits exemples.
La veritat és que nosaltres, molt puntuals, no és que siguem la cultura latina. És una cosa que tampoc li donem molta importància, no? A veure, és important ser puntual, però com altres països, com per exemple, doncs, com tu dius, Àustria, doncs potser és més important, li donem com una manca de respecte total arribar tard. Adam, les empreses que ja estan treballant a Txèquia o a Àustria o Polònia han de prendre alguna mesura preventiva extra?
Bé, en aquests moments, si et refereixes a la situació de pandèmia, doncs les fronteres estan completament obertes. Sí que doncs, alguns països, o la majoria de països, doncs, tenen requeriments en quant a vacunació, però al mateix temps també les vacunes, és a dir, la data de venciment de les vacunes ha estat ampliat a la majoria de països, com ha passat també a Espanya. Per tant, de moment i de cares a l'estiu, tothom és benvingut. No només des d'un punt de vista d'inversió d'empresa, també des d'un punt de vista de visita turística, perquè al final estem parlant de països que tenen mercats turístics molt importants que volen reactivar durant tot aquest estiu i, per tant, tothom hi és benvingut.
Uh-huh. Coneix també el mercat rus. Què ha passat amb les empreses que tenien relacions amb aquest país? Tot s'ha perdut perquè les relacions avui en dia estan molt crítiques.
Sí, és clar, la situació doncs, en aquests moments en relació a les empreses russes i a les inversions russes o a inversions espanyoles a Rússia és una situació certament molt complicada per començar pels paquets de sancions consecutius de la Unió Europea que també doncs, els diferents països estan activant i això doncs, crea moltes dificultats doncs, en les relacions diguéssim, d'inversió amb aquests països. També el que estem veient és un altre fenomen que és doncs, empresaris russos, fons russos, també en el cas d'Ucraïna, que estan venint cap a l'Europa central, que d'alguna manera estan marxant d'aquests països i estan venint cap a l'Europa central, i això indirectament crea noves possibilitats d'invasió, perquè estem parlant doncs, de persones que han deixat els seus països doncs, per la situació actual i que, en principi, doncs, el que estan intentant és una mica refer la seva activitat econòmica en aquest sentit, sobretot a l'Europa central. I en aquí ciutats com Berlín, com Varsovia, com Viena, són ciutats clarament receptores de totes aquestes persones i empreses.
Uh-huh. S'ha perdut tot o hi ha possibilitats de recuperar doncs, el que està perdent amb el mercat rus?
Doncs aquesta és una gran pregunta. La veritat és que ara mateix tot està sent molt difícil si veiem doncs, el que s'està dient des de la majoria de think tanks centreeuropeus, però també declaracions a nivell polític, a nivell... L'altre dia, doncs, Jens Stoltenberg, des de la OTAN, tornava a recordar que la previsió és que aquesta guerra sigui una guerra molt llarga. I, esclar, mentre la guerra continuï, tot està perdut, en el sentit que mentre la guerra continuï serà molt difícil poder recuperar totes aquestes relacions comercials. Amb tot, realment, mercats com l'alemany o l'austríac han estat molt centrats, no només en Rússia, sinó amb els diferents països que havien format part de la Unió Soviètica i amb aquesta política d'expansió cap a l'Àsia Central, i per aquests països això seguirà, és a dir, ja no és una prioritat, però seria un desig de poder-ho tornar a recuperar, és a dir, de poder tornar a recuperar una certa normalitat en les relacions comercials. Ara mateix això és absolutament impossible mentre no pugui haver-hi algun tipus de negociacions de pau que, d'altra banda, no es veuen i no es veuen a venir. Per tant, sí, en aquests moments s'ha perdut moltíssim i el que estem veient és una nova guerra freda, el que estem veient d'alguna manera és com s'estan aixecant noves fronteres per la mobilitat, per l'economia i, per tant, també en aquest sentit Europa està una mica redefinint la seva activitat. Per Europa, de cop i volta, Àfrica i Llatinoamèrica estan passant a ser molt més atractives i molt més importants del que ho eren fa uns mesos.
Mm-hmm. Anem a parlar d'Àustria, del país on en aquests moments està l'Adam. Les empreses austríaques tenen interès en el nostre país?
Sí, i tant. Quan hem parlat d'aquests temes culturals, doncs també és veritat que hi ha una fascinació molt important de tot aquest món, diguéssim, de països en llengua alemanya, del món eslau. Hi ha una fascinació molt important per la marca Barcelona, per la marca Espanya, per tot el que és aquest sud europeu, per l'hospitalitat espanyola tradicional, que és incomparable a qualsevol altre país d'Europa, i per tant també doncs, som molt apreciats. També en aquest sentit, per exemple, doncs, tota la xarxa de l'Institut Cervantes està fent una gran tasca, hi ha molta gent que vol aprendre llengua espanyola. És a dir, hi ha també una admiració per aquest sud, per tots aquests valors positius, per aquesta simpatia, per aquesta frescura, i en aquest sentit també hi ha un interès empresarial en anar a invertir. És veritat doncs, que ciutats com Màlaga, com Madrid, com Barcelona, en els darrers anys s'han posicionat certament molt bé en tot el que és tot aquest territori de les start-ups i de la capacitat doncs, de traure inversió. I en aquest sentit, Espanya té molt a oferir i Espanya té molt terreny per créixer. També ara mateix, en el context del tema energètic, que no deixa de ser la gran crisi que estem tenint a Europa, més enllà de la guerra i ocasionada també per aquesta guerra, Espanya és l'únic lloc d'Europa en el qual es poden crear grans infraestructures d'hidrogen verd que puguin, en aquest sentit, també subministrar energia neta creada a partir d'energia renovable a tota aquesta Europa central. Per tant, hi ha molts interessos en aquest sentit, doncs, en mirar cap a Espanya, en mirar cap al sud i en fer coses a Espanya. És una gran oportunitat per a Espanya.
Uh-huh. Adam Casals, CEO de Casals Company, assessor en relacions internacionals. Moltíssimes gràcies per tenir una trucada de COPE. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, un plaer.